Un miler de metges es manifesten al centre de Palma contra l'esborrany de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Concentració que té lloc en el quart dia de vaga d'aquesta setmana, la segona des que començaren les aturades el mes passat i que repetiran cada setmana fins al mes de juny. Amb aquests quatre dies s'han hagut de suspendre més de 300 operacions no urgents i més de 15.600 consultes i proves diagnòstiques. Entre la reivindicació dels facultatius hi ha la reducció de la jornada a 35 hores i que les guàrdies de 24 hores es paguin millor i comptin per la jubilació. És el president del sindicat mèdic CIME, Miguel Lázaro.
El impacto de la huelga es muy pernicioso. A mí me duele ver las operaciones que se están anulando y me duele porque nosotros llevamos 31 años sin hacer huelga. O sea, al médico no le cuesta mucho hacer la huelga. Esto es un llamamiento al gobierno para que nos llame a negociar. Queremos negociar. La huelga se parará cuando haya negociación real.
Tot d'una connectam amb el centre de Palma per escoltar totes les veus d'aquesta marxa que transcorre entre Jaume III en aquests moments i cap al Passeig Mallorca. Abans, repassant, però, altres titulars. A Menorca, per cert, aquesta concentració serà dissabte. Titulars d'aquest dijous, dia 19 de març. Els constructors alerten Toni Sastre que 1.200 habitatges protegits poden quedar aturats per mort de la guerra a l'Iran.
Segons el president de la patronal de la construcció, Climent Olives, si el conflicte no acaba aviat, molt d'aquests habitatges s'encariran, s'endarreriran o directament quedaran paralitzats quan, diu, més falta fan.
Era un escenari, un camí de roses. Estem en un moment més o menys tranquils, se començaven a reactivar segons quins projectes de fer habitatges i sí que ha estat un gerro d'aigua freda això perquè no m'ho esperava.
Constructors i navilieres s'han reunit en l'executiu per analitzar possibles mesures quan l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, calcula que ja s'estan pagant quasi 45 cèntims més per litre de dièsel en el tancament de febrer.
El dièsel és un 31% més car i la benzina un 19% des que començà la guerra fa 20 dies. La Federació Balear de Transportistes estudia sumar-se a les aturades que prepararan altres regions si consideren insuficients les mesures que demà ha d'aprovar el govern espanyol. Per altra banda, el Banc Central Europeu assumeix que la guerra tindrà un impacte important enguany en la inflació, tot i que de moment manté el tipus d'interès com era previsible en el 2%.
I l'Ajuntament d'Eivissa ratifica el pla Eivissa Habita dotat en 15 milions d'euros.
En un pla extraordinari s'ha aprovat la ratificació del pla per 4 anys i la distribució econòmica d'un programa de desenvolupament urbà sostenible que preveu actuacions clau en matèria d'habitatge i mobilitat.
I en els esports, el Mallorca Xisco-Ribas vol guanyar dins l'Elx per allunyar-se del descens.
Bon vespre, el conjunt vermell ha realitzat avui matí el penúltim entrenament de la setmana en vista al partit de dissabte. El Mallorca té l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili amb Martín de Michelis a la banqueta. A la Copa de la Reina, el Barça de Catacoy i Patri Guijarro jugarà a la final del torneig contra l'Atlètic de Madrid després d'imposar-se per 4-1 al Badalona. La Champions, Barça i Atlètic de Madrid s'han classificat per als quarts de final i juntament amb el Real Madrid seran 3 els equips espanyols que cercaran bitllet per a les semifinals. I en futbol sala, el Palma Futsal debutarà demà contra el Manzanares als quarts de final de la Copa d'Espanya amb l'objectiu d'aconseguir el primer títol nacional del club.
I pel que fa al temps, Dani Capó, i ja ens anunciaves que avui s'esperava més núvols, així ha estat, però tindrà continuïtat. Bon vespre.
Bon vespre. En principi, no molta, perquè demà segurament tornarà a lluir bastant el sol. És veritat que avui els núvols han estat més protagonistes, sobretot hores centrals del dia, també al capvespre, fins i tot amb qualque ruixadet puntual, això sí, que han tingut cap al ponent de Mallorca. Ara demà, com comentàvem, lluirà més el sol, això ho notarem a totes les illes. És veritat que a Eivissa i a Formentera poden persistir alguns núvols més, però igualment amb més sol que avui. El que no canviarà gaire serà la temperatura, una temperatura que avui ha baixat i que demà es mantindrà amb unes màximes entre els 16 i els 9 en general, i el vent encara continuarà notant una mica, bufarà moderat, com ha passat avui de llevant i també de gregal, per tant, la mà no acabarà de fer-ne del tot. No serà un temporal, però hi trobarem àrees de forta maror, per exemple, el llevant d'Eivissa i a Formentera, o maror al nord i el llevant de Mallorca i de Menorca.
Gràcies, Dani, i pel que fa a una informació més de servei. que afecta el trànsit al túnel de Soia tancarà el trànsit 3 nits consecutives per dur a terme tasques de revisió dels sistemes de seguretat.
Els talls es faran del 23 al 25 de març entre les 11 de la nit i les 6 del matí, coincidint en les hores de menys circulació. Durant aquest horari el trànsit es desviarà per la carretera del Coll de Soia.
I l'escriptor, poeta i professor Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Arrossegaves la teva bellesa per aquella platja a les fosques i l'aigua frissava d'esborrar les teves parts.
El reconeixement torna a Mallorca 4 anys després que se li atorgàs Antònia Vicenç, l'última dona guardonada. En parlarem, serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7:06. Els constructors alerten que 1.200 habitatges protegits poden quedar aturats per mort de la guerra a l'Iran, segons el president de la patronal de construcció, Climent Olives. Si el conflicte no acaba aviat, molts s'encariran, s'endarreriran o directament quedaran paralitzats quan diu més falta fan.
El cop de la guerra, però, afectarà de manera transversal tots els segments, tant l'obra pública com la privada, així com els projectes grossos i els més petits. Els constructors asseguren que els materials ja s'estan encarint i ho faran més quan s'acabi l'estat toc encara emmagatzemat, com el ciment, l'alumini, les ceràmiques o fins i tot el betum dels asfaltatges.
Quin problema ens estem trobant nosaltres? Que nosaltres tenim un contracte firmats en l'administració o en particulars amb unes penalitzacions i uns plaços d'entrega que nosaltres no podem fer com diguéssim tu, jo t'apull més. No, nosaltres hem d'adherir en el contracte i és un problema, segons quin material, serà un problema bastant seriós per segons quines empreses.
El sector tem que si el conflicte a l'Orient Mitjà s'allarga deixarà encara pitjor impacte que el d'Ucraïna i en manco d'un mes les conseqüències asseguren ja es noten en el preu dels materials amb oscil·lacions que arriben al 40% en alguns casos.
Bastantes empreses tenim pendent de cobrar la revisió de preus extraordinària de la guerra d'Ucrània des de fa 4 anys que ens està obligant a segons a quines administracions acudir als tribunals per poder cobrar una revisió de preus que és un dret, simplement, que nosaltres tenim. Nosaltres necessitem una ajuda directa, que és la revisió de preus. La revisió de preus funciona amb una fórmula matemàtica.
Davant aquest panorama, el sector reclama a l'Estat que recuperi la llei de desindexació eliminada el 2015, que establia uns mecanismes que permetia actualitzar de forma automàtica els preus en funció de l'evolució dels costos de materials i energies. Aquí, a les Balears, reclamen al govern que revisi els preus de totes les licitacions en marxa per evitar que els projectes quedin deserts.
Nosaltres el que reclamem és que, per defecte, ja incorporin aquesta revisió de preus, perquè la llei ja ho permet. A part d'intentar treure licitació, en els preus, el màxim actualitzat és disponible. Preus de mercat d'avui en dia.
Era la presidenta dels constructors, Sandra Verger.
Tot això quan dèiem que ha passat el sector de l'alegria a la incertesa.
És el panorama que preveu ara el sector després d'un 2025 positiu, amb una inversió total que les Balears va superar els 3.000 milions d'euros, un 26,5% més que l'any anterior.
Els constructors veuen bona predisposició del govern per ajudar el sector a pal·liar els efectes econòmics de la guerra. Avui matí s'han reunit en l'executiu una ronda de contactes que també ha tingut lloc en consells insulars i ajuntaments que estan a l'expectativa del paquet de mesures que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres. Avui arribaixa el conseller d'Economia, Antoni Costa, també el de Mobilitat, José Luis Mateo, i el d'Energia, Alejandro Sainz de San Pedro, s'han reunit en les navilieres, una dels sectors capdals a les illes per la importància del transport marítim. Una reunió que ha acabat fa uns minuts a la Conselleria d'Economia i que ha seguit a Imma Bibiloni. Imma, bon vespre, què han dit?
Bon vespre. A la reunió del govern en les navilieres hi han participat representants de Baleària, Transmapi, Transmet, el grup Berlio i GNV per valorar l'impacte de la guerra a l'economia balear. L'augment del preu del carburant ja té conseqüències amb un recàrrec al transport de mercaderies entre les Balears i la península i no es descarta que aquest increment acabi traslladant també els bitllets dels passatgers. A la sortida de la trobada, que ha durat 2 hores, el director de Relacions institucionals de Transmet, Miguel Pardo, no s'ha mostrat molt optimista.
Una cosa es que nos gustaría y otra es que esperamos. Estamos habituados a no esperar demasiado porque al final es un marco en el que realmente sabemos que la capacidad de maniobra de los gobiernos es relativamente corto. Es un conflicto mundial y el precio, la escalada del precio del combustible está allí y no sabemos cuánto va a durar. Pero sí que nos gustaría pues una sensibilidad pues a este aumento de costes y sobre todo que se abordase con una cierta flexibilidad por parte de las administraciones en temas que sin hacer daño a nadie nos pueden ayudar un poco a mejorar las condiciones econòmiques.
Tot plegat en un context marcat encara per la incertesa. S'espera que demà el govern central aprovi un paquet de mesures contra la pujada dels preus per la guerra a Iran.
Gràcies, Imma. De fet, l'encariment del transport marítim i del combustible ja té conseqüències directes a les illes. Empreses de distribució avisen que no poden assumir més sobrecostos i que a partir d'ara ho hauran de repercutir, Cristina Tomàs, als clients.
El preu del transport marítim ha pujat prop d'un 10%. Si s'hi suma l'increment dels carburants, l'impacte total ja arriba fins al 15%. Empreses com Mascaró Morera, un dels principals centres de distribució de mercaderies de Balears, ja ho noten. De moment han absorbit part d'aquest augment, però avisen la situació ja és insostenible. No podran continuar assumint els sobrecostos que ja s'enfilen al voltant d'un 11%. A partir d'aquest dilluns els hauran de traslladar als seus clients. Vial Pasqual és el director comercial de Mascaró Caro Morera.
Clar, hi ha una part que sí que la podem assumir nosaltres i que l'assumim, però que, evidentment, també hi haurà una altra que sí que haurem de repercutir en els clients perquè també no mos queda un altre. És una qüestió de supervivència pura perquè és que, si no, no surten els nombres. En aviarem ho repercuteix a nosaltres, nosaltres en nostres clients, els clients, nostres clients en els seus, i això és una cadena fins al consumidor final.
Una pujada que, a més, no serà estable. Els preus es revisaran setmana a setmana en funció dels costos. A Eivissa, els transportistes esperen mesures urgents. La Federació Balear no descarta sumar-se a les aturades convocades a altres territoris si les mesures que anuncia demà l'executiu central no són suficients. José Reyes, el president de l'associació de transportistes PIMEF.
Casi 2 euros que está. Yo la última vez que hice el estudio me salió un 51% de subida. A un 51% es una auténtica barbaridad. Pues mira, hoy estaba a 1,97. I haurà subit uns 60 cèntims ara en molt poc temps.
El sector assegura que el context internacional d'inestabilitat els situa en escenaris similars als pitjors moments recents com la guerra d'Ucraïna o la pandèmia.
I l'enfilada dels preus dels carburants podria acabar sent el que faci seure a taula de diàleg als Estats Units i Israel amb l'Iran.
Aquesta és la tesi del periodista i expert en la regió de l'Orient Mitjà, Jordi Lleonard, que avui ha impartit una xerrada sobre el país persa a l'Escola Oficial d'Idiomes de Palma.
Sobretot per part d'Iran, perquè el règim d'Iran es mostra, fa uns discursos molt durs, de resistència, i està tirant bombes. Ha tirat, per exemple, tants míssils i drons contra Dubai o contra Israel. Però això no es pot mantenir en el temps, perquè ells tenen una economia precària, viuen de la venda del petroli, ells mateixos continuen la guerra, s'estan tirant pedres sobre el seu terrat. Veurem fins a quin punt són capaços ells de resistir i de mantenir una guerra que està perjudicant els seus propis interessos.
I amb aquest escenari, el Banc Central Europeu no ha sortit del guió i ha mantingut el tipus d'interès en el 2% a l'espera de l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà.
L'organisme segueix els passos de la Reserva Federal i altres supervisors de la política monetària que han optat també per no apujar els tipus d'interès malgrat l'increment de preus. El BCE reconeix que l'actual escenari és molt més incert, però que la zona euro es troba en una bona posició per navegar aquesta incertesa. Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, preveu una inflació més alta i un creixement més baix el 2026.
The war in the Middle East is disrupting commodity markets.
La guerra a l'Orient Mitjà altera els mercats de matèries primeres i pesa sobre els ingressos reals. Això ha conduït a una revisió a la baixa del consum i de la inversió en les projeccions bàsiques del personal, especialment per al 2026.
De fet, avui hora baixa ha comparegut el PSIB donant possibles solucions al conflicte de la guerra a l'Iran a totes aquestes repercussions que ens arriben a l'arxipèlag. Maria Eugènia Quegles.
La número 2 del PSOE, Rosario Sánchez, ha assegurat que obtenen tot un resolt, diuen, amb un pla de xoc que fan a través d'esmenes, atenció, al projecte econòmic estratègic que està ara en el Parlament. Allà diu que hi ha un pla de xoc amb més de 57 milions d'euros. Per tant, diu, li ha fet tota la feina a l'equip de govern.
Pel que el PP ja té a mà les mesures per afrontar aquest primer cop. Li han fet la feina. No fa falta que esperem més en aprovents.
7:14, sortim a l'exterior. Quarta jornada de vaga de metges d'aquest mes, que deixa més de 300 operacions i 15.000 consultes anul·lades, 85 operacions avui i 3.900 consultes també avui. Una reivindicació que s'iniciaran el mes de febrer i que s'allargaran una setmana cada mes fins al mes de juny. En aquesta hora, el col·lectiu de metges convocat pel Sindicat Mèdic del Cimeval es manifesten pel carrer de Palma. Han partit del Col·legi de Metges de Balears i es dirigeixen cap a la delegació del govern. Allà ja hi ha Victòria Morell seguint aquesta marxa. Victòria, bon vespre. En quin punt es troba la marxa?
Bon vespre, doncs. La marxa ha sortit, ja ho veieu, del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears i es troba ara en aquest moment al carrer Jaume III de Palma en direcció cap a la delegació del govern, on està previst que Miquel Lázaro, president de Cimeval i de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics, llegeixi un manifest. Entre les demandes principals, una jornada laboral de 35 hores, la limitació de les guàrdies, una classificació professional justa i un àmbit de negociació propi per al col·lectiu mèdic.
No nos han llamado a negociar. Lo que queremos es que nos llamen a negociar. Y cuando hay una negociación real, evidentemente, y nos llaman al comité de huelga, que es a quien tienen que llamar, a partir de ahí, pues bueno, ojalá llegamos a un acuerdo por el bien de muchísimos, bueno, de los 48 millones de españoles que son usuarios de la sanidad pública.
També s'hi han sumat membres de la Confederació Estatal d'Estudiants de Medicina. La seva representant, Sol Sánchez, assegura que aquestes reivindicacions són claus per garantir el futur de la professió i evitar la precarització dels joves metges que s'incorporen al sistema sanitari.
Pues al final el SEM representa a todos los estudiantes de medicina de España y como estudiantes pues también estamos interesados en las condiciones laborales de nuestro futuro y estamos aquí para apoyar la causa.
Des del sindicat recorden que les mobilitzacions continuaran a les Illes i que aquest dissabte també hi ha prevista una concentració a Menorca per donar suport i a les mateixes reivindicacions del col·lectiu mèdic.
Gràcies, Victòria Morell. En directe tornarem a connectar amb tu per saber com va aquesta marxa, repercussions de la vaga que pateixen també els pacients com els de Can Misses a Eivissa.
I he vist su condició, incluso de salud, afectarse por el estrés, su salud mental, porque el cansancio es agotador.
A veure si me criden ja pel pneumòleg, que ja porto 4 anys amb tractament i la cosa no va molt bé. Aleshores, ara m'han mirat i no tinc cita fins no se sap. Entonces, el tema pneumòlegs està una mica fotut.
De fet, la plantilla d'urgències d'aquest hospital de Can Misses quedarà reduïda en un 50% al mes d'abril.
El sindicat Cimeval ha denunciat avui durant una nova jornada de vaga que han de fer guàrdies extenuants. Són 32 places i en quedaran 19 de descobertes. Fa escassos dies, una metgessa d'urgències ha partit el 8è dia de feina. Ho explica David Fernández, portavoz de Cimeval a l'Illa.
Al final, tú vienes aquí y vienes a trabajar en servicios como urgencias en plan estajano vista. Y luego, pues bueno, todos sabemos lo dificultades inherentes al territorio, ¿no? El problema para la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que cuando llega un médico aquí, al que se le ha dicho, bueno, tú vas a tener una buena retribución, vas a tener opción a hacer muchas horas de guardia, llegue, vea lo que hay y se asuste y se vaya, que es lo que ha ocurrido con esta compañera.
I els policies locals de l'Ajuntament de Palma tornaran a sortir al carrer dia 15 d'abril. Ho faran en resposta al bloqueig del nou pla d'ordenació després que el consistori els comunicàs que no es pot aplicar per motius tècnics. En un primer moment s'havien de manifestar dia 26 de març, però anul·laren la convocatòria per donar marge de negociació a Llorenç Bauçà, el nou regidor de Seguretat.
Els sindicats lamenten que, malgrat les promeses públiques, el nou pla no s'aplicarà de manera immediata. El responsable de CESIF a la policia local de Palma, Agustí Sánchez, assegura que el col·lectiu se sent enganat per segona vegada.
Com que ja mos han enganat una vegada i si t'enganen una vegada consideran que no és culpa nostra, no mos enganaran una segona. És a dir, fins que no vegem que hi hagi una cosa ferma i sèria i signada i que mos doni constància de que sí que se farà, nosaltres seguirem fent accions. De moment amagam el que volen fer, volen que sigui una sorpresa i dia 15 d'abril volen fer una cosa que sigui molt sonada.
Aquest és un pla que afecta uns 800 agents i va ser aprovat per un 90% de la plantilla.
I desenes de treballadors de l'Ajuntament de Santa Margalida s'han concentrat a les portes del consistori i reclamen l'aprovació de la relació de llocs de feina que suposaria un augment de fins a 500 euros en els seus sous més baixos. De moment no hi ha acord polític per tirar-ho endavant.
Els treballadors reclamen que s'aprovi la relació de llocs de treball. El Batlle durà la proposta al ple de la setmana que ve, però de moment no compta ni amb el suport de Convergència per Santa Margalida, en Joan Monjo al capdavant, ni tampoc del Partit Socialista. S'espera que en els pròxims dies es pugui arribar a un acord. Toni Nadal és el president de la Junta de Personal de Funcionaris i Martí Torres al Batlle.
El que voldríem i demanem és que hi hagi un acord per unanimitat de tots els partits, perquè considerant que és una cosa que el personal se mereix, fa 19 anys que és obligatori fer una RLT i aquí encara no en tenim, i creiem que el que voldríem és que això fos un acord unànime en els tres partits polítics i a l'Ajuntament.
Va dur a pleno fa més o manco un mes i mig, allà on el Partit Popular va ser l'únic partit que va votar a favor d'aquesta relació de lloc de feina, que du un augment aproximat d'un 450.000 euros a favor dels empleats del nostre municipi.
I l'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat els plecs del nou contracte de recollida de fenca, preveuen un pressupost de 53 milions d'euros.
L'actual servei ha donat molts problemes a determinades zones del municipi. Els veïnats fa temps que es queixen i en diverses ocasions les brigades municipals han hagut de recollir els fems acumulats. Ara el nou contracte implementarà la recollida porta a porta a totes les urbanitzacions i també un augment de freqüències de recollida en temporada alta.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril... Encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ratificat avui el pla Eivissa Habita, dotat amb 15 milions d'euros, ha estat en un ple extraordinari celebrat a l'Ajuntament.
Es tracta d'un ambiciós programa de desenvolupament urbà sostenible que reparteix 15 milions d'euros, com dèiem, en 4 anys del 2026 al 2029. Aquest pla representa una oportunitat estratègica per la ciutat d'Eivissa. Aquestes inversions permetran impulsar actuacions clau en matèria de mobilitat, habitatge, cohesió social i sostenibilitat ambiental, segons han explicat des de l'Ajuntament.
Eivissa, la propietat del terreny que ocupa l'assentament il·legal situat de vora l'estadi de Can Misses, vol desallotjar-lo pel perill i que representen aquests infrahabitatges. Alberto Ferrer.
Immos Irenis va denunciar l'assentament als seus terrenys al costat del segon cinturó de Ronda de Vila tan aviat com es va detectar el febrer de l'any passat, perquè la llei els fa responsables de qualsevol accident que s'hi pogués produir. I per aconseguir que els jutjats ordenin el desallotjament fixat pel pròxim 29 d'abril, l'empresa del grup Sirenis ha buscat els serveis del mateix advocat que va representar els propietaris de Can Roba i els de Can Roba 2. És Mariano Ramon.
El procediment s'ha seguit sense oposició de ningú, va seguir contra els ignorats ocupants. La intenció de la propietat, hasta on jo conec, és entrar, netejar la parcel·la i ballar-la per intentar impedir noves ocupacions.
En aquest temps no hi ha hagut cap contacte formal amb les 80 persones que s'estima que hi viuen. Només un intent d'aconseguir permís per estar-s'hi uns mesos abans de l'estiu passat.
I per tratar d'arribar a un acord que se'l permetís estar hasta passat l'estiu, i lògicament no hi va haver cap interlocució perquè la propietat no pot utilitzar això, perquè ha de pensar que estan parlant d'assentaments il·legals on la propietat té una responsabilitat si no actua, i, a més, que són un perill pels propis ocupants.
Es dona el cas que almenys hi ha dues persones que treballen per a Sirenis a l'assentament, on viu com a mínim una família amb infants, encara que l'Ajuntament no ha confirmat si estan atesos pels serveis socials.
I els ciutadans de l'arxipèlag que se'n van per residir a altres països actualment són 51.500, és un 7% més que fa un any, segons el padró de població espanyola resident a l'estranger publicat avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
Les dades constaten una tendència alcista del nombre de ciutadans de les Balears que viuen en altres països. L'any passat eren poc més de 48.000 i ara són 51.500. La majoria es troben en el continent americà i per països destaquen l'Argentina, el Regne Unit, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya, Cuba i l'Uruguai.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Santa Eulària de Riu, concretament a la platja de Cala Llonga, ha aparegut avui el cadàver d'un home de trets africans en avançat estat de descomposició.
Segons la Guàrdia Civil, anava vestit de negre i duia una armilla salvavides. La policia judicial tracta ara d'identificar-lo i tot apunta que podria ser un migrant.
I el jurat popular del judici a la mort d'una nounada llançada a un contenidor a Porto Cristo l'any 2023 ja es troba incomunicat per deliberar.
El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha explicat que avui a Robaixa els nou membres del tribunal que configuren l'anomenat jurat popular ja han rebut l'objecte del veredicte. Ara, incomunicats hauran de decidir i argumentar si la mare, el conco i la tia de la víctima són culpables o no de la mort del nadó. La mare i el seu cunyat, l'oncle del nadó, s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, mentre que la tia podria ser condemnada a una multa de 5.400 euros per un delicte d'omissió del deure d'auxili.
I quatre joves han estat detenguts per intentar assassinar a punyalades dues persones a la sortida d'una discoteca a Palma. Dos dels arrestats són menors d'edat. Els fets varen ocórrer la matinada del passat 24 de gener al barri de Sant Dioteria, quan els dos grups es varen barallar a la sortida del local.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Quatre minuts per arribar a les 7:30. Estudiant de la UIB lamenten que només s'imparteixi un 25% de classes en català i manco del 5% en assignatures de ciències de la salut. Ho denuncien el Consell de Joventut, Joves de Mallorca per la Llengua i el Sindicat d'Estudiants, que fan una crida al rectorat i al professorat perquè Carme Moreno fomentin l'ús del català.
Aquestes dades s'han estret després d'analitzar quasi 600 assignatures i entrevistar un 300 estudiants, tot i que 7 de cada 10 assignatures formalment permeten cursar-se en català. Les entitats lamenten que la realitat és ben diferent. Un dels motius és que moltes vegades el professorat catalanoparlant gira la llengua. A Josep Boades, de Joves de Mallorca per la Llengua.
Formar-se en català és formar-se millor per treballar a Mallorca, especialment en àmbits com la salut o l'educació. No té cap sentit que futurs metges, infermers o mestres no tinguin les eines lingüístiques per atendre la ciutadania en la seva llengua. No formar-se en català és formar professionals incomplets.
Pau Emili Muñoz, del Consell de la Joventut, afirma que el rectorat es mostra predisposat a ampliar la presència del català a les aules, però reclama mesures immediates per aconseguir que el manco un 50% de les classes s'impartesquin en català. Tot i que la universitat no et pot obligar el professorat a impartir classes en català, en la llengua pròpia de les illes, Muñoz diu que la universitat té marge de maniobra.
Que pot establir que hi ha un mínim de classes que es fan en català a cada grau. Això ho podria establir a través dels estatuts de joia i, per tant, hauria professors que haurien de fer les classes amb aquesta llengua. No és un tema d'obligar ningú. Hauríem de fer, hauríem d'explicar als professors, si encara no ho saben, que els alumnes rebin les classes en català els donarà competències amb la llengua pròpia del lloc on exerciran.
Entre les propostes que fan les tres entitats hi ha la creació d'un programa de voluntariat lingüístic que doni crèdits als estudiants que ensenyen el català a l'alumnat que desconeix l'idioma.
I més de 16.000 alumnes de 137 centres educatius han participat en les proves Cangur de Matemàtiques a les Illes Balears, una iniciativa internacional que té lloc simultàniament a més de 90 països amb l'objectiu de fomentar l'interès dels joves per les matemàtiques.
La més gran és el Velòdrom de Palma, amb més de 2.000 participants infants i el poliesportiu de Som Moix en quasi 1.500. També s'hi afegeixen altres espais a Inca, Manacor, Ciutadella, Campos i també a Calvià. Les proves cangur les integren problemes de matemàtiques i de lògica.
No és la manera de fer mates, aplicar fórmules i ja està. També hem de raonar i està bastant bé. Super. És divertit.
És com fer mates però d'una manera molt diferent i amb una competitivitat entre comodes. També una mate és un poc de joc.
Sortir de classe i fer activitats que no fas normalment a classe sempre està bé.
L'objectiu no és només avaluar coneixements, explica el president de la Societat Matemàtica, Daniel Ruiz, sinó estimular el raonament, la intuïció i el pensament creatiu.
Tenen una primera part, una prova personal, individual, però després tenen una a nivell de grup, que jo crec que aquesta sé que s'ho passen millor, fan problemes en equip, i bueno, és una jornada lúdica, i sobretot el que pretenen des de l'organització és fer que les matemàtiques siguin algo divertit, algo que també atraigui, i fer problemes de resolució de tasques interessants que facin pensar i són un repte per ells.
La jornada mobilitza un centenar de voluntaris que coordinen les proves, supervisen les aules i en garanteixen el bon funcionament. Molts, per cert, ets participants de les edicions anteriors, un èxit en tots els sentits que tanca les portes pensant ja en l'edició de l'any que ve.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, mig miler de metges es manifesten al centre de Palma contra l'esborrany de l'Estatut Marc al Ministeri de Sanitat, concentració que té lloc en el quart dia de vaga d'aquesta setmana, la segona des que començaren les aturades el mes passat. La marxa a partir del Col·legi de Metges de Balears i es dirigeix cap a la delegació del govern. Seguint aquesta marxa hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Ha acabat ja?
Bon vespre, doncs. La manifestació de metges continua avançant pel carrer de Palma i en aquest moment entra al passeig del Born per dirigir-se cap a la delegació de govern on està previst que es faci una lectura del manifest. La premissa dels facultatius, més de mig miler, és clara. Exigeixen al govern central una negociació real sobre el nou estatut marc i reclamen millores en les seves condicions laborals, com una jornada de 35 hores, la limitació de les guàrdies, una classificació professional justa i un àmbit de negociació propi per al col·lectiu mèdic. Tot i el context de vaga, els ànims entre els professionals són optimistes, segons expliquen alguns dels facultatius que participen en la mobilització.
És evident, perquè sense metges tenim hospitals, amb una cosa fan un hospital grossíssim, però si no hi ha metges, què farem?
Que no s'escuchen i no es tengan en cuenta y nos dejen trabajar dignamente.
Con esperanza de conseguir algo y de que nos escuchen por fin, que queremos los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores del hospital, ni más ni menos.
Sobretot reduir les jornades de guàrdia, que feim 24 hores i només tenim després un dia de descans.
Des del sindicat recorden que les mobilitzacions continuaran a les Illes i que aquest dissabte també hi ha prevista una concentració a Menorca per donar suport a les mateixes reivindicacions del col·lectiu mèdic.
Gràcies, Victòria. Amb aquests 4 dies s'han hagut de suspendre més de 300 operacions no urgents i més de 15.600 consultes i proves diagnòstiques. I els titulars de la jornada passen també per els efectes de la guerra a l'Iran. Els constructors alerten que 1.200 habitatges protegits poden quedar aturats per mort del conflicte.
Segons el president de la patronal de la construcció, Climent Olives, si el conflicte no acaba aviat, molts d'aquests habitatges s'encariran o quedaran paralitzats.
Era un escenari, un camí de roses. Estem en un moment més o menys tranquils, se començaven a reactivar segons quins projectes de fer habitatges i sí que ha estat un gerro d'aigua freda això perquè no m'ho esperava.
I constructors i navilieres s'han reunit avui en l'executiu per analitzar possibles mesures.
Això quan l'OCU calcula que el dièsel és un 31% més car i la benzina un 19% des que començà la guerra fa 20 dies. Miguel Pardo creu que la clau és fer pinya entre totes les institucions.
Nos recuerda un poco a la guerra de Ucrania, pero realmente no sabemos por dónde va a ir y creemos que la máxima colaboración entre la administración, tanto la administración local como las administraciones nacionales y supranacionales y la empresa privada es fundamental para afrontar los retos que nos vienen encima.
Miguel Pardo, representant de les navilieres, mentre que la Federació Balear de Transportistes estudia sumar-se a les aturades que preparen altres regions i consideren insuficients les mesures que demà ha d'aprovar el govern espanyol.
Tot això quan el Banc Central Europeu assumeix que la guerra tindrà un impacte important enguany en la inflació, tot i que de moment manté el tipus d'interès com era previsible en el 2%. Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas començant parlant del Mallorca, que vol guanyar dins Elx per allunyar-se del descens.
El conjunt vermell ha realitzat avui matí el penúltim entrenament de la setmana en vista del partit de dissabte migdia al Martínez Valero. El Mallorca arriba a aquest enfrontament després de guanyar l'Espanyol i amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili amb Martín de Michelis a la banqueta. El jugador Javi Llebrés ha parlat de l'impacte que ha tingut l'arribada del tècnic argentí.
Bueno, pues mos ha donat un altre aire. Al final, entrenar nou, tots sabem com funciona, no? Sempre els canvis pues, mai sap com sortiran, però en aquest cas ha sortit superbé i bueno, al final ha hagut un canvi de mentalitat, sobretot de l'equip. Al final tot és positivisme i al final si els resultats compta i tant es acompanya, pues molt millor.
El conjunt il·licità és l'equip que marca el descens amb 26 punts i en cas que el Mallorca guanyés dissabte se situaria 5 punts per damunt de la zona de relegació. Amb aquesta resten 10 jornades perquè acabi la temporada i l'equip confia més que mai en aconseguir la permanència.
Sí, claro, ja hi creiem abans i ara més que mai, no? Al final han sortit del descens, que també pues, és un altre punt positiu, no? I ara que ho veiem tan a prop i ho veiem amb aquestes ganes, estem amb aquestes ganes d'anar a Elche a intentar treure també més diferència, si se pot, en aquests puestos de descens.
Per aquest partit clau, Martín de Michelis té les baixes de Jean Virgili, que complirà el segon i darrer partit de sanció, i Mojica ha sancionat per acumulació de targetes. Recordem que l'enfrontament entre Elche i Mallorca el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio dissabte des de les 12 del migdia en tota la prèvia. A la segona federació, l'Atlètic Balears té una bona oportunitat de retallar distàncies al líder aquest diumenge. Els blancs i blaus visitaran el Sant Andreu, que amb 54 punts és primer a la classificació, mentre que l'equip mallorquí amb 48, el mateix que el Poblense, és segon. El Narcís Sales de Luis Blanco cercaran rompre la bona ratxa del conjunt català i continuar afirmant-se a la part alta. Escoltam el jugador de l'Atlètic Balears, Jofre Xertà, en declaracions a IB3 Ràdio.
Tenen amb bona dinàmica, però bueno, nosaltres sortirem, com sempre, a per totes, a guanyar, sabent que el que ens juguem i a demostrar que som l'Atlètic Balears. Molta confiança, confiant sobretot en nosaltres i amb moltes ganes de que sigui a diumenge per jugar el partit.
Recordem que aquest enfrontament, així com tots els partits dels equips balears de la segona federació, els podreu seguir en directe diumenge a partir de les 12 del migdia al programa Esports en Joc d'IB3 Ràdio. El Barça de Catacoy i Patrick Guijarro jugarà a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes van golejar el Badalona per 4-1 en el partit de tornada i s'enfrontaran a la final a l'Atlètic de Madrid. Guijarro, que va ser titular, va fer una assistència de gol a un dels dos que va marcar Alexia Putellas. La portera Catacoy, tot i tornar una convocatòria després de la lesió, no va jugar. La gran final entre el Barça i l'Atlètic de Madrid es jugarà el 16 de maig a Gran Canària. I a la Champions, Barça i Atlètic de Madrid s'han classificat per als quarts de final. D'aquesta manera, juntament amb el Real Madrid, seran tres els equips espanyols que cercaran bitllet per a les semifinals de la màxima competició europea. El Barça, que venia d'empatar una a Anglaterra, va golejar el Newcastle al Camp Nou amb un contundent 7-2. Escoltant Fermín López, un dels golejadors del conjunt blaugrana.
Bueno, molt bona sensació. Al final era un partit molt complicat. Crec que hem fet molt bon partit, sobretot la segona part. i bueno, hem fet molts gols i crec que l'afició ens ha ajudat molt i hem disfrutat tots.
I l'Atlètic de Madrid, tot i perdre per 3-2 contra el Tottenham, s'ha classificat fent valer el 5-2 aconseguit el partit d'anada. I precisament Barça i Atlètic de Madrid s'enfrontaran als quarts de final. L'anada serà el 8 d'abril al Camp Nou i la tornada al Metropolitano el 14 del mateix mes. D'altra banda, el Real Madrid rebrà el Bayern de Múnich el 7 d'abril i visitarà el camp dels alemanys el dia 15. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal debutarà demà contra el Manzanares als quarts de final de la Copa d'Espanya. El conjunt mallorquí no arriba en un bon moment a la cita i s'enfrontarà a un rival dur que ara mateix és el quart classificat a la Lliga. Tot i així, el Palma tornarà a gaudir d'una bona oportunitat per aconseguir el que seria el primer títol nacional del club. David Peña és l'ala del Palma.
No llegamos a la mejor dinámica porque, bueno, nos hubiese gustado llegar después de una victoria, pero bueno, yo creo que la Copa de España es una competición muy bonita, muy importante como un título nacional. Por lo tanto, el equipo llega con la máxima ilusión y con ganas de hacer un buen papel.
I aquest quart de final de la Copa d'Espanya ja estan en marxa. Falta de 5 minuts per acabar, Inter Movistar i Cartagena empaten a 3. I a les 9:30 el Pozo Murcia s'enfrontarà al Jaén. I el partit de demà entre Palma Futsal i Manzanares el podreu seguir en directe a les 6 del capvespre aquí, a IB3 Ràdio. En voleibol, la Barca Menorca encetarà dissabte contra la Laguna Tenerife el primer partit dels quarts de final del play-off per al títol de Lliga. El conjunt menorquí, que va acabar campió de la fase regular, cercarà agafar avantatge en l'eliminatòria que es decidirà al millor de 3 partits. Escoltant Marcela Amaral, jugadora de la Barca.
Además, quartos de final, no se sabe qué esperar porque todos los equipos que están en play-offs metidos tienen muy buenas condiciones de avanzar. Pero bueno, yo pienso que podemos hacer un buen partido allí y traer a Menorca una victoria, sería muy importante.
I acabam en pàdel perquè Gemma Trià ja ha avançat als quarts de final del Premier Pàdel de Cancún. La menorquina i la seva companya del Fibrea s'han imposat en 2 sets per 6-2 i 6-2 a la parella espanyola formada per Jessica Castelló i Lorena Rufo. Per tant, Trià i Brea s'enfrontaran demà Núria Rodríguez i Júlia Dal Pozo als quarts de final amb l'objectiu d'aixecar Mèxic el que seria el segon títol de la temporada.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Es reactiva el projecte per a la construcció del nou Conservatori de Música de Mahó. Es convoca un concurs d'idees per dissenyar aquest espai tan esperat. Tindrà gairebé 4.000 metres quadrats i costarà gairebé 12 milions d'euros. Blai Barber.
Han passat més de 2 anys des de l'anunci de la concessió dels terrenys d'aquest pàrquing de 3.800 metres quadrats al final del Cos de Gràcia per construir el nou Conservatori de Música i Dansa de Menorca. El projecte es torna a activar amb la convocatòria del concurs d'idees perquè les empreses d'arquitectura presentin els seus projectes. Amb els terminis actuals no es planteja que comenci a construir-se en aquesta legislatura. Antoni Vera és conseller d'Educació.
Jugam
la variable que dins l'any 27, sigui qui sigui, pugui posar la primera pedra. Necessitat d'infraestructures educatives no han d'entendre de canvis de govern ni de color polític d'un moment donat.
Per la ubicació elegida es perdran més d'un centenar de places d'aparcament. L'Ajuntament de Maó en reubicarà 60 a una parcel·la de vora el cementeri i fa feina per cercar noves ubicacions. Sentim el batle de Maó Héctor Pons i de nou Antoni Vera.
Seran unes 60 i alguna cosa de places i que han presentat en Espic d'enguany, per tant, esperant poder iniciar obres després de les festes de Gràcia. Nosaltres vam demanar que el propi edifici també tingui un aparcament per poder donar resposta com a mínim a la demanda bàsica de funcionament.
Però no hi podrà fer gran cosa. Hem d'aprofitar l'espai també per altres temes, perquè si no han de créixer molt amb alçada. Serà un aparcament que ajudarà a la comunitat educativa d'allà. És per ells.
L'Ajuntament de Maó va condicionar l'elecció d'aquesta ubicació al fet que la conselleria reformi la Sala Augusta, un projecte que també es troba en marxa.
I el govern assumirà les obres de reforma de la residència d'Alcúdia, que està tancada des de fa 4 anys per deficiències en l'edifici.
L'acció de la residència de gent gran d'Alcúdia obliga a tancar-la el març de 2022 i els 30 usuaris s'hagueren de reallotjar la residència General Riera de Palma. L'objectiu és que torni el més aviat possible. Final Linares és la Batlessa.
Que hi havia usuaris que encara tenim a altres residències, que els seus familiars s'han de desplaçar per poder-los veure i abans era un 10 venir aquí poder-los veure cada dia.
Amb aquesta intenció, el govern assumirà la reforma de l'edifici 4 anys després. Es preveu que pugui obrir l'any 2030. Sandra Fernández és la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
No podemos tener infraestructuras que están en desuso, que le debemos a la ciudadanía, evidentemente, pues gestionar de forma eficiente los recursos y creíamos que era una gran oportunidad y además es una zona en la que sí que tenemos demanda.
El cost de la reforma és de 6 milions d'euros.
I més per Mallorca, culpa el govern de Marga Proent de permetre l'especulació d'una immobiliària amb la venda d'un pis a Sa Pobla que ara es ven pel triple del preu al qual el venia fa un any el seu propietari, un gran tenidor amb 87 immobles al municipi.
La formació critica l'executiu per negar-se a comprar-los i per no aprofitar-los per construir habitatge social per als poblers davant l'emergència residencial a les illes. Del 87 immobles, una vintena, com deien, són pisos, 54 són aparcaments, 11 són oficines i també hi ha un local comercial. Tots aquests immobles es troben en una mateixa illa, Sa Pobla. Biel Paeres és el regidor a l'Ajuntament del municipi.
Perquè, efectivament, perjudicarà a tants i tants ciutadans d'aquesta terra que a l'hora d'adquirir un habitatge, en només un any, hauran de fer front a un cost de la compra 3 vegades superior per responsabilitat i per omissió del govern de les Illes Balears i per omissió de la Conselleria d'Habitatge.
I l'ampliació de la reserva marina d'Esfreu de Formentera serà una realitat aquest estiu.
Pescadors recreatius i professionals han arribat a un consens i la pesca submarina serà la gran perjudicada d'aquesta ampliació. Un dels punts clau que ha aconseguit el consens entre les diferents tipologies de pesca ha estat el límit de captures d'espècies. Els professionals volen continuar protegint el litoral formenterer i el seu pròxim objectiu és crear la reserva d'Esbaix Fondo.
I plaques solars en desús s'acumulen al parc de Vinissafulla a Sant Lluís, un dels primers a l'illa, es va construir fa 18 anys.
L'entitat ecologista El Gop denuncia que hi ha més d'un centenar de panells abandonats des de fa mesos i urgeix a retirar-los i fer-ne el tractament corresponent. El parc es troba en terrenys municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís que els va cedir als promotors. Per aquest motiu, El Gop ha enviat escrits al consistori i a la Direcció General d'Energia del Govern com a administració competent en la matèria perquè gestionin la situació. Miquel Camps és el coordinador territorial de l'entitat ecologista.
La normativa espanyola és clara. Els productors i els importadors de plaques solars estan obligats en el seu reciclatge quan acaba la seva vida útil, entre altres coses, perquè, com dic, que el reciclatge és possible en el 90% dels materials.
L'Ajuntament de Sant Lluís explica que està revisant el contracte amb la concessionària per determinar qui s'ha de fer càrrec de la retirada de les plaques malmeses.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i el grup parlamentaris per consensuar les mesures del decret anticrisi que demà presentarà el president del govern central, Pedro Sánchez. Socis habituals del PSOE, com Sumar, reclamen incloure-hi iniciatives en matèria d'habitatge que partits com Junts rebutgen.
La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha subratllat avui que el decret llei només inclourà aquelles mesures que comptin amb el consens de tots els grups polítics que habitualment donen suport al govern. Sí que ha confirmat que algunes de les iniciatives aniran destinades a pal·liar l'increment de l'energia i el combustible. Així ho ha afirmat en un berenar informatiu organitzat per Ràdio Televisió Espanyola i l'Agència EFE a Madrid.
Aquello que tenga consenso y las medidas que se incorporen son las que tienen que tener consenso. Seguro que a todos nos gustaría incorporar muchas más cosas, pero lo que vaya tiene que ser aceptado por el resto y, por tanto, no se trata tanto de lo que no se incorpora como de lo que se incorpora. Se notará en todos los elementos que son en este momento importantes para los ciudadanos, también se notarán los combustibles.
Sumar, per part seva, considera essencial que el decret anticrisi inclogui la pròrroga dels contractes de lloguer que finalitzen enguany.
En qualsevol cas, el ministre de Cultura i membre de Sumar, Ernest Urtasun, no ha volgut avançar que votarà la seva formació en el Congrés si el pla de resposta del govern no preveu cap mesura en matèria d'habitatge. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Por el momento, el Partido Socialista no quiere incorporar las medidas de prórroga automático de los alquileres y que para nosotros son absolutamente imprescindibles. Que estamos peleando para que esos 600.000 contratos que vencen este año, a la hora de vencer, pueda prorrogarse automáticamente para que no tengan que afectar ya, en primer lugar, la subida del mercado inmobiliario que ya tenían en marcha, sino que ahora encima una posible subida del IPC fruto de la guerra.
En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté que el que es necessita és abaixar els impostos davant l'escalada de preus ocasionats per la guerra.
Rebajar a la mitad los precios que graven la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel. Y además, un paquete para la industria electrointensiva y no perder puestos de trabajo. La eliminación del impuesto de generación eléctrica, dado que está financiado ya el déficit tarifario. Y, por último, creemos que es el momento oportuno, después de ocho años, de actualizar la tarifa del IRPF a la inflación.
I en aquest context, els líders europeus estan reunits avui a Brussel·les. El 27 cerquen fixar una posició comuna sobre el conflicte a l'Orient Mitjà i cercar fórmules per contenir l'increment dels preus de l'energia i els combustibles que estan disparats.
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que cal apostar per les energies renovables per avançar cap a l'autonomia energètica i ha posat Espanya com a exemple. Una idea per la qual Antonio Costa, que és el president del Consell Europeu, també aposta. Els líders europeus demanen la desescalada a l'Orient Mitjà per posar punt final a la guerra.
Es apostar por nuestra energía autóctona. Y la energía autóctona en Europa no es el petróleo, no es el gas. La energía autóctona en Europa es el sol y es el viento.
D'altra banda, Sánchez ha descartat presentar els pressupostos en aquest mes de març per centrar-se, ha dit, en les mesures anticrisi.
El Pentàgon defensa que compleix els seus plans militars a l'Iran, però rebutja posar terminis per finalitzar la guerra quan es compleixen 20 dies d'ofensiva. El Departament de Defensa dels Estats Units ha informat que demanarà al Congrés 200.000 milions de dòlars per assegurar que l'exèrcit està degudament finançat.
El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegstedt, no ha volgut revelar els pròxims passos en l'operació militar i ha reiterat que els Estats Units es guarden totes les opcions militars. El secretari ha carregat contra la premsa nord-americana.
Our objectives, given directly from our America First president.
Els nostres objectius marcats directament pel president continuen sent els mateixos que el primer dia. Aquests no són els objectius del mitjà de comunicació ni de l'Iran, ni nous objectius, ha dit el secretari de Defensa nord-americà.
Tot això mentre el govern de l'Iran ha promès contenció zero en la resposta militar en cas d'un nou atac contra la seva infraestructura energètica.
Ho ha assegurat després del bombardeig israelià sobre South Pars, considerat el jaciment de gas natural més gran del món, compartit entre l'Iran i Qatar. L'Iran ha contestat bombardejant la refineria de Ras Laffan, la principal central de gas natural liquat de Qatar i una de les més importants del món.
Precisament el president dels Estats Units, Donald Trump, ha revelat que després del bombardeig per part d'Israel, el jaciment de gas de l'Iran va mantenir una conversa amb Netanyahu per garantir que no es repeteixen aquestes ofensives a instal·lacions energètiques.
We're independent, we get along great.
Som independents, però ens duim molt bé i estem coordinats. De vegades, referint-se a Netanyahu, ell farà alguna cosa i si no m'agrada, doncs no ho farem mai més, ha dit Trump.
La vicepresidenta del govern espanyol anuncia que el sinistre ferroviari d'Adamus serà considerat accident laboral. Aquesta modificació legal implicarà prestacions més elevades.
María Jesús Montero ha explicat que aquesta consideració suposarà no només ajudes més elevades per als ferits, sinó també pensions més altes d'incapacitat permanent, viduïtat i orfandat.
En breve aprovaremos una modificación legal para que el accidente de Adamus tenga la misma consideración que un accidente laboral. Esto implica prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores.
I novetats en la reconfiguració de l'Esquerra Alternativa. Gabriel Rufián i Irene Montero participaran en un acte conjunt a Barcelona. Serà dia 9 d'abril, en el qual reflexionaran sobre el futur de l'Esquerra.
Es tracta d'un acte per exposar idees sobre la situació de l'espai progressista, però en principi sense implicacions sobre aliances electorals, tot i que alguns mitjans afirmen que el portaveu d'Esquerra Republicana i l'eurodiputada de Podem s'obrin a col·laborar per a les generals. Hem de recordar que Rufián va protagonitzar un acte similar a Madrid amb el dirigent de Más Madrid, Emilio Delgado, en què va reflexionar sobre la necessitat d'evitar la divisió electoral.
I el mes de maig salparà des d'Espanya una nova flotilla testimonial, en aquesta ocasió rumb a Cuba, que vol abastir de panells fotovoltaics l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de La Habana, davant el bloqueig que han imposat els Estats Units a l'illa caribenya.
La cooperativa fotovoltaica ECO i l'ONG Open Arms fan una crida a la població civil per ajudar-los en aquesta nova missió. La flotilla no té encara port de sortida ni data concreta, ja que es determinarà segons les condicions de la mà. Faran escala a diverses ciutats de la Mediterrània i a les Canàries abans de travessar l'Atlàntic.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Biel Mesquida, escriptor, poeta, professor, rapsoda, és des d'avui el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Arrossegaves la teva bellesa per aquella platja a les fosques i l'aigua frissava d'esborrar les teves passes, insinuades lentament ran de l'escuma.
El reconeixement torna a Mallorca 4 anys després que se li atorgàs a Antònia Vicens, l'última dona guardonada.
Biòleg de formació, el seu vincle amb la literatura neix de petit, va ser lector i escriptor precoç i compulsiu, crític, exuberant, inabastable, polièdric. Mesquida ha desenvolupat sempre en català tots els gèneres, la poesia, el conte, la novel·la. De tota la seva obra, el premi destaca especialment la seva primera novel·la, L'adolescent de Sal, de l'any 1975, prohibida durant els darrers anys de dictadura franquista revolucionària en el seu moment i que va obrir les lletres catalanes als corrents internacionals. L'acte del jurat també reconeix Mesquida com un gran rapsoda i també com activista en defensa de la llengua i la cultura catalanes. Ha estat guia turístic, assagista, traductor, guionista de ràdio, televisió i cinema. Va participar en el guió del Mà d'Agustí Villaronga sobre la novel·la homònima de Blai Bonet i també ha dirigit el Festival de Poesia de la Mediterrània i ha col·laborat a publicacions com Lluc, Els Marges o El Diario de Mallorca.
L'acte de lliurament del 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes tindrà lloc dia 8 de juny al Palau de la Música Catalana. I seguim parlant de poesia, de poetes i de festa perquè la Fundació Mallorca Literària s'avança al Dia Mundial de la Poesia i demà mateix ja farà sonar versos i música pel carrers de Santanyí en el que serà l'inici de l'any Blai Bonet, coincidint amb el centenari del naixement del poeta santanyiner.
Parlant primer de tot de la ruta poètica que partirà a les 6 de l'Església del Roser i recorrerà diversos espais del poble. Amb el lema Blai Desperta, un heterogènic grup de poetes retrà homenatge a Bonet, però no només ell. Pau Vedell, de Mallorca Literària.
Amb una ruta que es diu Blai Desperta, on participaran diferents autors de diferents territoris, de Begoña Pozas, Pell de Valencià, Adrià Targa, en Dani Vilaferrando, la Lucía Pellicer de Menorca, la Júlia Febrer, Miquel Besares, Miquel Àngel Galdell, en Sebastià Alzamora, per poemes propis i poemes de Blai Bonet. També sent un homenatge a Clementina Arderiu i Joan Alcobé.
Després de la cercavila, les 8, inauguració de l'Infernes al Motlló, dedicada a l'experimentació plàstica de Blai Bonet, una mostra que es podrà visitar fins al 14 de juny i que presenta una selecció de làmines i treballs visuals que revelen una faceta manco coneguda però essencial del seu univers creatiu. DJ Blai, la tria musical del Conejo Manso, amb allò que li agradava al poeta i el que probablement li agradaria ara, posarà el punt i final aquesta ballada especial que reclama la poesia, cosa que per a Pau Vedell s'ha de fer cada dia de l'any.
Dia 21, Dia Mundial de la Poesia, serveix per començar aquest esperit de primaverenc poètic, però la poesia s'ha de viure tot l'any. Hi ha poesia arreu, només és que l'hem d'identificar. I sempre és una festa, evidentment.
La Fundació Mallorca Literària ha presentat també la programació de les rutes WOW 2026, un conjunt de 14 passejades literàries que recorreran Mallorca de març a desembre amb l'objectiu de redescobrir el territori a través de la literatura.
I parlem ara de música gospel. La música es podrà escoltar dissabte a les 8 del vespre a càrrec de Palma Gospel Singers a la parròquia de l'Encarnació en un concert benèfic en favor de la Fundació Josep Carreras.
I que neix del projecte Nana, una iniciativa privada que fa feina per humanitzar el tracte als malalts oncològics i les seves famílies. El que va començar el 2022 per reconfortar una nina malalta en juguetes la nit de Nadal s'amplia de cada dia més. Júlia Mayol és impulsora del projecte.
Aquest concert i tot el que es fa es dedica a tots els lluitadors i lluitadors que en aquell mateix moment estan atrevessant un tràfic de desert, a la nostra lluitadora imparable i una princesa que per aquí neix part important del projecte, que reina o on ella volia estar en el planeta de Saturn. No es va deixar molt prest, en 7 anys, però està molt present en nosaltres.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 19 de març, en què gairebé 1 miler de metges s'acaben de manifestar pels carrers de Palma contra l'esborrany de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Una concentració que ha tingut lloc el 4 dia de vaga d'aquesta setmana, la segona tongada, Maria Eugènia Quegles, des que va començar les aturades el mes passat.
Les seves reivindicacions, les dels facultatius, hi ha moltes qüestions, entre d'elles la reducció de la jornada de 35 hores i que les guàrdies de 24 hores es paguin millor i comptin per la jubilació. Tots troben el que hauria de dur aquest estatut marc.
Con esperanza de conseguir algo y de que nos escuchen por fin, que queremos los mismos derechos laborales que el resto de trabajadores de l'hospital, ni más ni menos.
Sobretot reduir les jornades de guàrdia, que feim 24 hores i només tenim després un dia de descans, i perquè també aquestes guàrdies computin per la jubilació.
És evident, perquè sense metges tenim hospitals, amb una cosa fan un hospital grossíssim, però si no hi ha metges, què farem?
Que nos escuchen y nos tengan en cuenta y nos dejen trabajar dignamente.
A Menorca es concentraran dissabte. Amb aquests 4 dies s'han hagut de suspendre més de 300 operacions no urgents a les illes i més de 15.600 consultes i proves diagnòstiques.
I les navilieres reconeixen que ja han hagut de pujar alguns preus per la guerra a l'Iran. Admeten pujades d'un 15% en els preus dels nòlits per als transportistes.
Són els preus per les mercaderies que s'embarquen entre la península i les Balears. Ho ha confessat el director de Relacions Institucionals de Transmet, Miguel Pardo, la reunió amb el govern per trobar solucions per esmorteir el cost del conflicte al Golf Pèrsic, que incideix directament en el preu dels carburants. Pardo,
no recuerdo un poco la guerra.
Que d'aquí, com escoltaven, que la clau és fer pinya entre totes les institucions.
Nos recuerda un poco a la guerra de Ucrania, pero realmente no sabemos por dónde va a ir y creemos que la máxima colaboración entre la administración, tanto la administración local como las administraciones nacionales y supranacionales y la empresa privada es fundamental para afrontar los retos que nos vienen encima.
Amb aquest encariment del transport marítim, les empreses de distribució també avisen que no poden assumir més sobrecostos i que a partir d'ara ho hauran de repercutir als clients. clients.
Empreses com Mascaró Morera, un dels principals centres de distribució de mercaderies de les Illes, ja ho noten de moment, han absorbit part d'aquest augment, però el director comercial, Vial Pasqual, avisa que la situació ja és insostenible.
Clar, hi ha una part que sí que la podem assumir nosaltres i que l'assumim, però que, evidentment, també hi haurà una altra que sí que haurem de repercutir en els clients perquè també no mos queda un altre. És una qüestió de supervivència pura, perquè és que, si no, no surten els nombres. Se n'havia mos repercuteix a nosaltres, nosaltres, nostres clients, els clients, nostres clients en els seus, i això és una cadena fins al consumidor final.
Els constructors alerten que 1.200 habitatges protegits poden quedar aturats per mort de la guerra a l'Iran. Demà el Consell de Ministres aprovarà el paquet de mesures anticrisi i després ho farà el Consell de Govern en funció de totes aquestes reunions que ha mantingut des de dilluns amb tots els sectors econòmics. I la vicepresidenta del Govern espanyol ha anunciat que el sinistre ferroviari d'Adamut serà considerat accident laboral. Aquesta modificació legal implicarà prestacions més elevades. És María Jesús Montero.
En breve aprobaremos una modificación legal para que el accidente de Adamut tenga la misma consideración que un accidente laboral. Esto implica prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad.